radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ja torna l'Animalata,
el saló solidari pioner amb els animals abandonats.
Adopta el teu animaló que serà un mes de la família.
Del 25 al 27 al Sant Jordi Club, annex al Palau Sant Jordi.
Activitats per grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes, informació al 902 19 76 00 i cercadors.
Perquè a l'Animalata s'hi torna més d'una vegada.
Ràdio Principat, Cerdanya, 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Què tal, amics? Com estan? Ens plau de debò de retrobar-los fidels a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, i al programa La Taula de l'Evangeli. Avui comentarem la litúrgia d'aquest diumenge, el 29 de durant l'any. Diumenge a l'Església celebrem també la Jornada Mundial i Col·lecta per a l'Evangelització dels Pobles, conegut més popularment com a Domun. Som els estudis de Ràdio Estel a Barcelona i els nostres convidats per al programa d'avui són Maria Teresa Manrique, que és biòloga, component de l'equip pastoral de les parròquies de la Vall de Ribes. Hola, què tal?
Déu vos guarda a tots.
Jaume Balateu, que és pare de família, professor de Nou Testament a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, o sigui l'ISCREP, i membre de l'Associació Bíblica de Catalunya. També treballa a una entitat financera. Què tal, Jaume?
Hola, molt content d'estar aquí a treballar.
I mossèn Joaquim Cebrián és rector de Bellver de Cerdanya i altres poblets de la Cerdanya. Això és bisbat d'Urgell i és matemàtic i també vicepresident del Seminari del Poble de Déu. Què tal?
Hola a tots.
Tot bé?
Tot molt bé.
Ha pogut deixar tots aquests poblets per venir?
Sí, aquí? Perquè som un equip i, per tant, no queden sols.
Està bé. Molt bé, doncs un cop més recordem als nostres oients que el programa el dirigeix amb el seu Querol, el produeix l'Àlex Alsina i avui té cura dels controls Antoni Huguet. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 29 de durant l'any és del llibre de l'Èxode i del capítol 17.
En aquells dies, els amalequites anaren a Refidim per atacar el poble d'Israel. Moisès digué a Josué:
"Recluta homes de guerra i demà al matí surt a combatre contra els amalequites. Jo m'estaré dret dalt del turó amb la vara de Déu a la mà."
Josué complí les ordres de Moisès i començà la batalla contra els amalequites. Moisès, Aaron i Ur pujaren dalt del turó. Mentre Moisès mantenia les mans alçades, guanyava Israel, però quan abaixava les mans per reposar, guanyaven els amalequites. A la fi, les mans ja li pesaven massa per poder mantenir-les alçades. Llavors li acostaren una pedra, s'hi assegué, i Aaron i Ur, una a cada banda, li aguantaven les mans. Així pogué mantenir les mans immòbils fins a la posta del sol, i Josué derrotà els amalequites i abaté els seus homes amb l'espasa.
Versets que narren el primer episodi bèl·lic d'aquest llibre de l'Èxode després de la sortida d'Egipte i primera aparició de Josué, el qui conduirà el poble a l'entrada a Canaan. Aquesta lectura doncs posa en evidència que, una vegada més a la Bíblia, com llegim, Déu és qui salva el poble per mitjà de Moisès, en aquest cas concret que hem llegit. Què diuen els tertulians? Jaume?
Aquests textos de violència, de guerra, batalles, i que acaben en que tots passen per l'espasa, són de vegades feixucs de digerir. Jo crec que il·lumina molt la comprensió d'aquest text els versets que hi ha anteriorment, els 7 primers versets del capítol 17, que explica els dubtes del poble de Déu que travessava el desert, ja no tenia aigua, i deia, aviam, Déu està amb nosaltres o no? Hi havia aquests dubtes. Clar, davant d'això, Moisès parla amb el Senyor i el Senyor li diu, agafa el bastó, dona un cop a la roca i sortirà aigua que s'adullarà la set del poble. És a dir, s'ha de llegir amb la clau que Déu és sempre amb el poble. Clar, llavors aquest text s'ha de continuar llegint amb aquesta clau de lectura, no? Que és Déu amb el poble. Però compte, compte, Déu no pot fer res sense la col·laboració dels homes. Moisès ha d'estar allà aixecant les mans. I si ell no pot, la comunitat l'ha d'ajudar. Això és impepinable. I ens estalviarem molts mals rotllos per entendre'ns de que si aquí, i això de l'espasa i la sang i les batalles és un déu guerrer. No, és que eren les narracions d'aquella època.
Sí, sí.
I ara nosaltres ho explicaríem, suposo, amb whatsapps i amb spams i coses d'aquestes. Que també diríem, i això? Pues no, fa 2.000 anys no hi havia whatsapps, no hi havia mòbils, i hi havia narracions bèl·liques. Però per mostrar que Déu és amb el poble, sempre. Jo crec que ha d'estar entès amb aquesta línia. Bueno, jo proposo aquesta lectura.
Sí, sí, a més a més, també és cert que la fe és un combat, que la vida de seguiment del Crist doncs, comporta una lluita, no contra altres persones o contra segons quins enemics que de vegades també pensem tenir i no són com aquells, amb aquells amb qui hem de lluitar. Primer hem de lluitar contra nosaltres mateixos i el nostre egoisme, cadascú de nosaltres ens hem de convertir cada dia.
Sí, sí.
Però després també hem de lluitar contra la mentalitat mundana, hem de lluitar en el sentit de que defensar la fe, viure la fe, no és una cosa còmoda normalment. I de vegades ets mal vist, i en alguns llocs els creients són perseguits. Per tant, que hi ha enemics de la fe és evident. El que nosaltres no fem mai és demonitzar o que Déu esclafi els enemics si són persones. No, no, no. Justament, la fe és un combat, sobretot contra nosaltres mateixos i contra la mentalitat del món i contra el pecat i contra l'egoisme. Això no deixa de ser. I és un combat que, en el qual és imprescindible la pregària i la pregària comunitària, com deies tu abans, Jaume.
Em fa veure també com en aquesta lluita personal que tots hem, que el bé i el mal lluiten dintre nostre, ja sabem que en Jesucrist el bé ha vençut el mal, però Déu no ens estalvia la lluita, i la lluita l'hem de tenir cada dia. I aleshores, doncs, clar, ens hem de donar que hem d'aixecar a Déu les mans, no?, demanant aquesta ajuda per aquest combat que tenim. I quan ens desanimem, i quan allò necessitem de la comunitat, no necessitem dels altres, és a dir, que no hem de ser tan autosuficients de dir, bueno, jo me'n sortiré sol i si no, derrotat tot sol, no?, sinó de que amb les mans alçades a Déu cada dia i amb l'ajuda dels germans cada dia.
I l'ajuda dels germans, a més, és a dir, aquest tenir present la comunitat,
sí.
A mi em sembla que és important pensar que el combat no és un combat individual per fer-me jo sant o per progressar o per salvar-me. Primer que és Déu que et salva, no? És el combat de la comunitat, de l'Església, de tots els homes. És un combat, diguem-ne, per lluitar contra la mentida, per acollir la veritat, per superar els egoismes, per estimar-nos, que estimar l'altre vol dir morir per l'altre, tant el que està lluny com sobretot el que tens a la vora. I aquest és el combat de la fe, viure de la fe. I és un combat de tots, no d'un sol. És el nostre combat, un combat de pau, evidentment. És un combat perquè s'esdevingui la pau de Crist enmig nostre.
Proposo que comentem breument el Salm, com sempre. És un Salm que el número concretament el 120, que té per resposta l'ajuda em vindrà del Senyor que ha fet el cel i la terra, i que reflecteix a aquest Salm doncs molt bé la situació que hem vist a la primera lectura. Què diria, Jaume?
Sí, una mica és repetir una mica de la primera lectura, no? Diu, l'ajuda em vindrà del Senyor, del Senyor, que ell, sí. El creador, no? Clar, perquè Hi ha paral·lel amb aquest sentit del combat, de l'ajuda de Déu, és aquella sensació que tenim de que no hi és, de que ens ha abandonat, d'aquell, el poble de Déu en el desert que diu no tenim aigua, és que ens ha abandonat.
Avui creus que tenim aquesta sensació, els cristians?
Jo diria que més d'una vegada tenim la sensació de que no hi és. I aquí és on està també el nostre combat. Combat, sí. Que és no només d'un per un, sinó de grup, no? De dir, no, no, diu, aquí encara hi és, i l'hem de cercar, i hem d'insistir, i hem d'anar amb la pregària, i amb la reflexió personal i comunitària, no? Perquè, al cap i a la fi, l'ajuda sempre vindrà de la mateixa font. Sempre vindrà de la mateixa font. Tot aquest silenci de Déu que es diu típicament, no? Clar, una mica és, això ens porta una mica al desencís, al veure que no progressem, sembla que mai arriba el regne, no? Però que a base de pregària, de reflexió, de comunitat, hi hem de lluitar, hi hem de lluitar. O sigui, i nosaltres hi hem de posar-hi.
Sí, no? Sí, 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 tot. Bé, doncs, podríem passar ja doncs, a la segona lectura, que és de la, de la segona carta de Sant Pau a Timoteu i del capítol tercer i un verset del quart.
Estimat, persevera en la doctrina que has après i has acceptat en tota confiança, recordant qui són els qui te l'han ensenyada. Des de menut, coneixes les Sagrades Escriptures que tenen el poder de donar-te la saviesa que du a la salvació a través de la fe en Jesucrist. Tota l'Escriptura és inspirada per Déu i és útil per ensenyar, convèncer, corregir i educar en el bé, perquè l'home de Déu sigui madur, sempre a punt per a tota obra bona. Davant de Déu i de Jesucrist, que ha de judicar els vius i els morts, i pensant en la seva manifestació i en el seu regne, t'adverteixo formalment que proclamis la paraula de l'Evangeli. Insisteix en tot moment, tant si és oportú com si no ho és. Mira de convèncer la gent, reprèn, anima'ls, esperant amb tota paciència, com un mestre que sap ensenyar.
Pau escriu al seu deixeble Timoteu i li recomana que aprofundeixi en l'Escriptura i es mantingui fidel a ella, perquè en ella hi ha la verdadera saviesa. Això també ho sabem nosaltres. Quina lectura en faríem per als nostres dies? Nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, que sofrim, que estem vivint una situació social, econòmica, no cal dir-ho, no cal parlar-ne perquè no és el tema, però realment com acollim aquesta lectura per fer la vida en les nostres vides, valgui la redundància? No, Jaume?
Ja, tu mateix ho has dit, vull dir, no és el moment oportú, però ho hem de fer.
Sí.
Ja ho diu aquí, ho diu Sant Pau, i si ho diu Sant Pau, doncs haurem de fer-ho, no?
Sí.
Jo crec que hi ha una cosa, hi ha moltes coses interessants, eh? Aquí n'hi ha una que crec que sí que hem de recordar molt sovint, i és que l'Antic Testament és paraula de Déu. L'Antic Testament eren les lectures que llegien en comunitat les primeres comunitats cristianes. Hi ha una, aquí Pau ho posa en una revalorització molt important, no? Ja li diu a Timoteu, ho has sentit des de petit, ho han ensenyat des de petit, i tenen el poder de donar-te la saviesa que du a la salvació. I afegeix, i aquí és lo nou, a través de la fe en Jesucrist. La lectura de l'Antic Testament sempre la fem des de la fe en Jesús de Nazaret, mort i ressuscitat. Vull dir, clar, aquí és important. Però és important recordar, l'Antic Testament també ens porta a la salvació, cosa que a vegades intentem oblidar-ho. He estat a vegades amb alguns grups que diuen, bueno, de l'Antic Testament no cal parlar-ne. No, si aviam, Jesús no tenia l'Evangeli fet, encara no estava res escrit, bé predicava amb l'Antic Testament, ell.
Però a què es deu? Manca de formació? O a què es deu aquesta voler ignorar l'Antic Testament? Vostè què creu?
Jo crec que és més aviat desconeixement. Desconeixement de la riquesa que hi ha a l'Antic Testament. Bueno, si no tenim els Salms, no, per exemple, o tenim els llibres dels Proverbis, els profetes són molt, molt punyents, molt.
A més,
alguns farien escàndol,
Sant Pau diu, tota l'Escriptura és inspirada per Déu. De vegades
podem caure en la tentació de dir, bueno, això que parla de guerres i això que és massa fort, i sí, diu tota la cintura. Sí, sí. I és bo perquè ens fa conscients de que és l'escriptura la que té el poder, és justament l'escriptura. Jo penso que en les nostres comunitats cristianes no ens hem de cansar mai de desvetllar en tothom, preveres, laics, tots, com ha de ser l'escolta de la paraula de Déu, sobretot en les celebracions litúrgiques, sabent que té el poder de fer en tu i en la comunitat allò que s'està proclamant.
Sí, sí, sí.
Que és la paraula la que té el poder. Creure en aquest poder és una qüestió de fe i també de conseqüència. Tu deies abans, si vivim allò que diu la paraula. Hem de començar per creure que té el poder per fer-nos-ho viure. Llavors, si diu, perdona 70 vegades 7, és que has d'anar corrents a fer-ho, això, si realment ho creus. Però no perquè ets bo, sinó perquè creus en el poder d'aquella paraula de Déu que t'ha salvat. No et salves tu, et salva la paraula de Déu, escoltada com això que és, no?
És que l'escriptura i la paraula de Déu és quelcom vital. És a dir, no podem viure sense la paraula de Déu, perquè ens vivifica constantment, alimenta la nostra fe. És a dir, és una necessitat. No, pregar amb la paraula de Déu, per exemple, a la litúrgia, aleshores, quan preguem amb la paraula de Déu. Vull dir, això és... dona vida a la persona, no? I una vida abundosa. Vull dir que no la podem descuidar, ni personalment ni comunitàriament.
Però les nostres llars, vostès creuen que tots llegim la paraula de Déu, els cristians, parlo, s'entén, la paraula de Déu, en fem pregària, intentem emmirallar-nos en... Com ho veuen, això?
No sé, tu, Jaume, ets casat?
Sí, sí. Sí, no, en absolut es posa en pràctica això de manera sistemàtica, en absolut. I fora de nostre marc de parròquia o de creients, encara menys, no? Però per això mateix hem d'escoltar Pau, no?, que diu, ho heu de fer encara que no sigui oportú, o sigui, encara que no us escoltin. El que passa que de vegades no hem de confondre això amb fer proselitisme de manera insistent i recargolada, vull dir, com fent-nos pesats, no? Sinó que a vegades és amb la vida, amb el testimoni.
Sí, sí.
Més que amb el discurs, vull dir, quan deia fer-se passat volia dir això, el discurs, és amb el testimoni, amb la teva vida personal, no? Amb la teva vida personal, en la feina, amb les associacions de veïns, amb les associacions de pares, en entitats del barri o del poble, que et vegin i diguin, bueno, actua coherentment amb allò que predica o que pensa. I això sí que és, diguem-ne, anunciar l'Evangeli. I crec que és d'una manera molt més plàstica. Passa que no és fàcil.
I després també una cosa que ja es fa en algunes parròquies és, per exemple, els Reis de Vespres a les parròquies. I això, doncs, és... I ja, per exemple, allà a Ribes ho fem. I ve un grupet. No ve molta gent, però ve un grupet i ve cada dia. I es queda l'Eucaristia, que també escoltem la paraula
de Déu.
Això
a la parròquia de Ribes, vol
dir. Sí, i també escoltem l'Eucaristia, també escoltem la paraula de Déu. Vull dir que per exemple, tu ja aleshores està, no sé, mica en mica, doncs va arribar, no?, els laics.
Únicament que el que en Jaume deia era que o sigui, com una vivència de la paraula de Déu, no tant ens semblava, que això certament que ha de ser així, i vostè també ho corrobora en el sentit de que s'està fent, però que és com una interpel·lació, em sembla que ell ha fet, de dir-nos que és la vivència de la nostra, de la paraula de Déu que hem de fer allà on som.
Exacte.
Exactament.
No? És que va unit,
Va unit.
Va unit pregar amb la paraula de Déu i deixar-se interpel·lar per la paraula de Déu per viure-la.
I després comunicar-la.
I comunicar-nos-la entre els cristians.
Entre els cristians.
En aplegs, no en l'Eucaristia, precisament.
El que Déu fa a nosaltres.
Sí, sí, en l'acció de Déu. O quina experiència jo he viscut, allò que deia abans el Jaume, doncs en una associació de veïns o en un lloc enmig del món que...
Sí. En el treball mateix.
O he parlat, o no he parlat res, però
simplement he actuat d'aquella manera i després un se m'ha tensat i m'ha demanat. I això ens ho hem de comunicar entre els cristians.
Sí, sí, sí.
Hem de fer lloc a la paraula de Déu.
Sí, sí, sí.
Jo crec que el que deia la Maria Teresa de que les parròquies s'hauria de pregar la litúrgia de les hores, penso que és importantíssim. I a més, allà on es fa, ara cada vegada es fa més, i a tot arreu on es fa, jo veig que els laics, tot el poble de Déu, n'està molt content.
Sí, sí,
no és pesat, no és llarg, agrada molt.
Sí, sí,
i jo
sí.
Crec que a més va treballant, si després va acompanyat d'un temps de formació o de comunicació d'experiències, va acompanyat d'una promoció o un reforçament del testimoni.
No, i agrada molt perquè és participatiu.
Sí.
És participatiu, la gent segurament que hi participa més que en una eucaristia, que és més d'espectador, menys tal com estan les fem normalment.
I que els testimonis d'un ajuden l'altre també a viure. Sí. Dir, ah, mira, això que viu ahir m'interpel·la la meva vida. Jo també puc viure, perquè, per exemple, estava Jaume, doncs treballa en una entitat financera. Doncs és un lloc de treball que està en el vell mig del món i amb la problemàtica que tenim. Doncs també ser cristià en aquesta realitat també és de lluar, entre cometes.
Sí, sí.
Lluar, no? Perquè vostè aquesta realitat també s'adona, o, per exemple, està de cara al públic o està amb els companys, i això també implica un...
Sí. No, jo aquí, curiosament, treballo en una entitat financera, però la meva tasca és purament sindical. Vull dir, jo estic contínuament atenent trucades, correus electrònics dels més de 10.000 empleats que som a l'entitat, per qüestions de dir, ajudar a exercir els seus drets. No? I, clar, els que em coneixen de fa més de 30 anys que estic allà, i alguns ho sabien, que quan en tenia 18 ja començava a estudiar teologia, que ja es van quedar una mica de pedra. Clar, després de 30 anys encara em veuen, que saben que soc professor de Nou Testament, però que estic també amb tasques sindicals, clar, es queden una mica sorpresos, diguem-ne, no? Però clar, és això, és aquest testimoni que després et porta a un cert reconeixement, no material, no? Com a Eliseu no em paguen, ni molt menys, però sí que se senten molt agraïts quan els podem ajudar. Llavors, clar, és aquest... Clar, quan jo dic aquest exemple de testimoni, em referia més aviat a aquesta vivència, evidentment acompanyada ineludiblement de la pregària.
Molt bé, doncs ens hem estès una mica aquí en aquesta segona lectura, però crec que valia la pena fer-ho, no? Ara passem ja de seguida a l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 18.
En aquell temps, Jesús deia als deixebles aquesta paràbola per ensenyar que hem de pregar sempre sense perdre mai l'esperança.
En una ciutat hi havia un jutge que desconeixia tot temor de Déu i tota consideració als homes. A la mateixa ciutat hi havia una viuda que l'anava a trobar sovint i li deia: «Feu-me justícia contra aquest home que pledeja contra mi». El jutge, durant molts dies, no n'hi feia cas, però a la fi pensar: a mi no em diu res el temor de Déu ni la consideració als homes, però aquesta viuda és tan pesada que li hauré de fer justícia. Si no, anirà venint fins aquí, fins que no podré aguantar més.
I el senyor digué:
fixeu-vos què diu aquest jutge sense entranyes. I vosaltres creieu que Déu, ni que esperi pacientment, no farà justícia als seus elegits que li reclamen de nit i de dia? Us asseguro que els farà justícia molt aviat. Però quan el fill de l'home vindrà, creieu que trobarà fe a la terra?
Una paràbola per a ensenyar-nos que hem de pregar sempre, sense perdre mai l'esperança. També recordem el que hem escoltat i comentat a la primera lectura. I no cal dir que són paraules ben adients per a nosaltres, per als nostres dies. Tenen la paraula vostès, contertulians. Qui comença?
Bueno, doncs sembla que continuï amb el tema d'abans de la pregària, no?, que teníem encetat. I m'agrada molt aquesta definició que diu que la pregària és el respirar de l'amor. Això em fa veure que no podem estimar si no preguem, perquè si no ens cremem. Vull dir, això és la realitat, no? Perquè tot el que fem ha de tenir el segell de Déu, totes les nostres gestos, accions... Per altra banda, veig que és ridícul ser autosuficients, no?, sinó que ens cal la intel·ligència de conèixer que ho necessitem tot de Déu. I això no és quedar-nos de braços creuats, sinó que vol dir lluitar, vol dir creativitat, vol dir, com diu el Papa francès, obrir camins nous. I això es fa obrint camí amb dificultats i amb la mirada fixa en Déu, no?
Jo proposo una altra lectura complementària. No dic que aquesta no sigui bona, ni molt menys, que ho és, perquè el text que ens ha arribat de l'Evangeli de Lluc està inserit, no?, en el context de la pregària. Però fixeu-vos que si anul·lem la primera frase, no parla de pregària. Fa una paràbola. I després hi ha una explicació. I desapareix. Clar, la pregària és un dels temes, un del vocabulari, més estimat per Sant Lluc, no? És clar, i està inserida aquí. Però probablement, en el seu origen, podria tenir un altre significat. Aquí és evidentment que està inserit amb la pregària, però mireu, jo us proposo un altre, aviam què us sembla. D'una banda tenim un jutge, que és injust, prepotent, no?, incapaç d'escoltar tothom per un igual, no?, i a més no té en compte, i ho diu ell mateix, a Déu per a res. De fet, ell fa de deuet en el seu àmbit, no? Jo decideixo, com que a mi em faran cas, digui el que digui, em faran cas. I la contrapartida és una dona, viuda, per tant, tornem a estar en un món marginal, no les tenien en compte per a res, no té cap ajuda perquè el jutge li escolti i li faci justícia. No té ni diners per pagar-se algú que l'ajudi, ni té cap amic important que fes sombra al jutge. Només té una arma, que és la perseverant insistència en demanar-ho, que això doblega el jutge. Val? Compte, perquè al final el jutge ni es converteix, ni té misericòrdia de la dona, ni té compassió, només li fa cas per treure-se-la de sobre. Tenim aquesta escena ben clara, amb dos pols totalment oposats. Clar, tenint en compte que si no totes, gairebé totes, les paràboles fan referència al regne de Déu, algunes de manera explícita, com la paràbola del sembrador, o què compararem al regne de Déu, a un sembrador que va sembrar, etc. Jo diria que la recerca de Déu, perdó, del regne de Déu, ens exigeix la mateixa perseverança i insistència que ens ha mostrat la viuda. El no defallir. Aquesta ha de ser la nostra preocupació màxima. Que el regne de Déu es faci present aquí. Malgrat el món actual, guerres, morts com els de fa pocs dies a voltants de l'illa de Lampedusa, que sembla mentida, que encara passi això en el segle XXI, malgrat això que dius, aquí on és Déu? Tornaríem a trobar un de l'altra lectura, el silenci de Déu, no? Aquesta recerca del regne de Déu, que segur que hi és, confiem-hi, malgrat no ho sembli, ell hi és, perquè necessita la nostra col·laboració, la nostra insistència, etc. Jo crec que és ampliar una mica el sentit d'aquesta lectura.
Caldria completar dient que Déu sí que fa justícia,
sí, és clar.
Déu sí que fa justícia, sí. Però a la vegada és aquest interrogant final de Jesús tan interpel·lador. Creieu que trobarà fe a la terra? O sigui, que ens està demanant Jesús una experiència de fe, d'aquella fe de la que hem estat parlant tot aquest any de la fe, no? Que és una fe de vivència, de compromís, una fe que actua com a expressió de la justícia de Déu que els homes no fem normalment, no?
O sigui, que ho pinta una mica negre aquí, no?
No. La realitat...
O ens interpel·la perquè no, realment...
Ens interpel·la, això.
La demanem, sí, la demanem. Sí.
Acaba molt bé la frase. El fill de l'home vindrà. Sí. Això podem estar convençuts.
I ens convida a tenir fe, que ell farà justícia. Sí, ja l'estàs fent.
Exacte.
Els dubtes seran nostres, si de cas.
Sí. Molt bé, doncs ara sí, ja final del nostre programa, en què hem comentat, com sempre, encantats de fer-ho, una setmana més, i per als nostres oients, doncs les lectures d'aquest diumenge 29 de durant l'any. I ho hem fet gràcies a la col·laboració imprescindible de la Maria Teresa Manrique. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De Jaume Balateu. Gràcies, Jaume.
Moltes gràcies.
I de mossèn Joaquim Cebrián, que també li agraïm, òbviament, la participació en el programa.
Ha estat un plaer.
doncs, també per a nosaltres. I un cop més recordem als oients doncs, que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic i enviant-nos els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris, en definitiva, sobre la taula de l'Evangeli. Sisplau, continuïn fent-ho. I recordem que la nostra adreça de correu electrònic és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben també, no oblidin que els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.